Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna, COPE Catalunya i Andorra. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez. Bueno, molta gent ara mateix segurament està ja pensant en el pont, hi ha gent que agafa pont perquè demà és la Diada de Catalunya i aprofita també per fer festa divendres, afortunados ellos, que gaudeixin, que això és el més important. Però mentre això passa, o passarà d'aquí a unes hores, que la gent agafi el cotxe i marxi o agafi un avió, hi ha molta gent que treballa. Però passen coses com, per exemple, avui una tertúlia que he tingut així entre diversos amics parlant sobre el tema d'aquest avantprojecte de la llei del tabac que va presentar i va aprovar, per cert, el Consell de Ministres ahir dimarts. Bueno, es parlava, entre altres coses, que s'amplien els espais on no es podrà fumar i també estan les prohibicions, els nous productes per fumar. Hem de dir que dintre d'aquest debat, d'aquest avantprojecte, no inclou l'empaquetatge genèric o neutre dels productes, sense logotips ni colors, contradient el que havien anunciat al maig al Ministeri de Sanitat. I tampoc es parla de la pujada o no, de preu del tabac. I això, òbviament, doncs, ha creat una mica de controvèrsia, perquè me'n recordo, fa bastants anys, no gaires, però fa anys, quan es va aplicar la primera llei contra el tabac, que deia que no es podria fumar ni als llocs de treball, ni als llocs d'oci, discoteques, bars, etc. Us en recordeu, no? I tothom va posar les mans al cap, dient, però com voy a ir a un restaurant i després de tomar-me mi copa no m'he de fumar mi puro, no? Doncs vam aprendre, i ho vam fer molt bé, eh? Es van adaptant els locals i la gent doncs ja va entrar a la rutina i finalment doncs ni es fuma a una discoteca, ni es fuma dintre un restaurant, ni res d'això, i tampoc a les feines. Però què passa? La gent ara tenia, la gent fumadora, a les terrasses. Però si aquest projecte tira endavant, què passa? Ja no podreu estar a les terrasses. Haureu d'estar com a mínim a 15 metres. Això la gent que aneu a bars. Però tampoc podreu estar a prop ni d'un hospital, ni d'un col·legi, ni quasi bé de res que pugui afectar el fum del tabac. I clar, això crea controvèrsia, hi ha gent que diuen que si els fumadors són uns apestats, que si necessiten també tenir el seu propi espai. El que està clar és que cada cop hi ha més gent que aposta per un espai lliure de fum i sobretot en el món de la medicina, perquè recordem que el càncer mata i el tabac és un dels diguem-ne elements que fan que molta gent tingui càncer de pulmó, que és un que per cert s'ha estès i molt en les dones. Doncs avui en parlarem d'aquest tema aquí a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra sobre aquest avantprojecte i què en pensen des de la ONG No Fumadores. Parlem d'això i d'altres històries. Tot just això comença ara i aquí. Bona tarda, benvinguts.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Aquests llençols que se t'han estripat.
Aquella camisa que no et posaràs mai més.
Aquells texans que estan trencats.
Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al contenidor de tèxtil o porta'l a la deixalleria o a les botigues que recullen roba. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando. O sea...
Pero espérate, ¿cuántos años me dices tú que tiene el primer peine?
Entre 5.000 y 7.000.
Pero...
¡Que se hayan encontrado!
¿Qué me estás contando?
¿Te lo vas a perder?
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
COPE Cataluña y Andorra.
I a les 7 de la tarda, 5 minuts, és un bon moment per saber quin temps farà les properes hores, sobretot per la Diada de Catalunya, que és demà. Es mantindrà el temps força tranquil, amb un matí de grans clarianes i una tarda on sí que creixeran algunes nuvolades en zones de muntanya. Poden descarregar alguns ruixats al Pirineu i l'interior del quadrant nord-est de Catalunya i la temperatura matinal es mantindrà amb pocs canvis, mentre que la diurna continuarà la tendència a l'alça. Dèiem a l'inici que avui és un dia on també hi haurà molt moviment de vehicles degut a aquest pont que hi haurà per la Diada de Catalunya. Per això és important saber com estan ara mateix les carreteres. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit, immersos en la primera part de l'operació sortida de la Diada. Hem de començar parlant de que s'ha acabat tallant una carretera a la X66, a Serinyà, a Girona, i per tant cal tenir-ho amb compte. Pel que fa a l'àrea metropolitana, hem de dir que les rondes han patit diverses incidències. Fins a un moment teníem tallada a Sant Adrià en sentit Llobregat, un car l'havia totalment per un accident d'una motocicleta. Ara s'ha obert, però hem de dir que totes les rondes van molt carregades i, per tant, cal informar-se i, sobretot, circular amb prudència. Si fem un repàs ràpid dels accessos, hem de dir que hi ha aturades a la P7 i a la B30 Barberà, la C358 i la C33 de Montcada cap a Trinitat, i a la part sud aturades a la 2 a Sant Joan d'Espí, també a la zona de Cornellà, i en el cas de la B23 la via presenta 5 quilòmetres aturades per una avaria cap a l'enllaç amb la P7 amb un carril tallat. Pel que fa a altres vies amb problemes, C32 i C32 a la part sud. Com sempre, demanar-vos de nou cautela. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de meta.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando zumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la vuelta ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per si no ho sabies, avui 10 de setembre és el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una xacra social que afecta persones de totes les edats, especialment adolescents, i en aquest col·lectiu és una de les principals causes de mort. La prevenció és clau i passa per detectar senyals d'alarma i fomentar un entorn de suport. Parlar obertament sobre els sentiments i trencar els tabús del suïcidi ajuda a evitar el silenci que dificulta demanar ajuda. La família juga en aquests casos un paper fonamental. A l'adolescència, que és una etapa especialment vulnerable, i cal promoure l'autoestima i resiliència per prevenir conductes autolesives. L'acompanyament i una comunicació oberta és essencial. Per això, t'has d'apuntar aquest número de telèfon, el 900 92 55 55. És el de prevenció del suïcidi. De com prevenir les conductes suïcides entre adolescents, n'hem parlat avui a Herrera Cope Catalunya amb la investigadora de la Universitat Rei Don Juan Carlos, que ha realitzat un estudi que li ha explicat tot plegat el Ricard Álvarez.
El suïcidi és una de les primeres causes de mort entre els adolescents i un recent estudi de la Universitat Rei Juan Carlos revela la importància de les xarxes de suport. La Yolanda Pastor, investigadora principal de l'estudi i professora titular de l'àrea de psicologia social, subratlla que una major qualitat de les relacions socials i familiars redueix dràsticament els pensaments suïcides. La clau no és només socialitzar, sinó també relacionar-se.
Relacionarse con calidad,
de acuerdo.
¿Vale? Es atender a las emociones, a los sentimientos, a lo que están viviendo los adolescentes, ¿no? Es la cercanía emocional, más bien digamos, es una relación de calidad.
Aquestes relacions afectuoses i de qualitat, tant a la família com a l'escola, actuen com un factor de protecció per als joves que ho passen malament, com si fossin una vacuna. No obstant això, el repte no és només oferir suport, sinó també detectar els senyals d'alerta. De vegades, els canvis de comportament poden ser subtils.
Los cambios de comportamiento muy drásticos, si se encierran mucho en sí mismos, se comunican poco, tienen pocos amigos y se relacionan poco, si notamos cambios de humor muy bruscos, que ha cambiado como el carácter de una forma muy drástica, etcétera, puede ser un símbolo de que algo puede estar pasando, ¿no? Y hay que hacer un mayor esfuerzo para acercarse a ellos y a ellas, ¿no?
Y la pregunta que sorgeix és per què aquests pensaments han augmentat en els darrers anys. Tot apunta a que la pandèmia va posar el focus en la salut mental, però l'investigadora apunta que pot ser que no s'hagi disparat, sinó que se'n parla més que mai. A pesar de tot, l'evolució de la societat cap a l'individualisme no és gaire esperançadora.
A grandes rasgos diría que vamos a peor, porque vivimos en sociedades cada vez más individualistas, donde los vínculos comunitarios se están debilitando, la vida de barrio, el apoyo del vecindario, la vida en comunidad se está debilitando y cada vez vamos al individualismo, donde las familias también están con estrés económico, los dos padres a veces tienen que trabajar muchas horas para poder salir adelante.
Aquesta tendència indica que, si no canviem el rumb, les xarxes de suport seguiran debilitant-se. I és que el suïcidi és una xacra social que no només afecta la persona que el comet, sinó també els seus familiars i amics, els anomenats supervivents. El seu dol, marcat per la incomprensió i el sentiment de culpa, és un procés especialment complex. La Sandra, que va perdre el seu fill fa 3 anys, ens ha explicat avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra que no va notar cap senyal d'alarma abans del suïcidi. Fins i tot va trigar a assabentar-se de la mort i va viure en un estat de xoc inicial que amb el temps va derivar en un dolor insuportable. Aquest dolor es manifesta de moltes maneres i ella descriu amb precisió els seus efectes devastadors.
Para mí todo fue muy, muy nuevo. Primero estuve en estado de shock. Yo ni siquiera derramé una lágrima. Yo diría que al segundo o tercer año empecé a somatizar. Empecé a tener problemas para dormir, a andar llorando en cualquier parte y a no sentirme comprendida por la gente. Por nadie.
El dolor del dol pel suïcidi s'amplifica pel silenci i l'estigma que encara rodeja aquesta causa de mort. A diferència d'altres pèrdues, la societat sovint evita el tema, deixant els supervivents en una solitud que agreuja el seu patiment. Aquest silenci no és innocu i, com molts, la Sandra s'allunyen de familiars i amics perquè no reben el suport que necessiten. La manca de comprensió és evident, ja que la gent no sap com actuar.
Quizás no es así. Pero eso lo debería comprender la gente. El silencio hace que uno se imagine mil cosas.
Claro.
Entonces sería bueno que no que se pongan en nuestros zapatos, pero más o menos que la compasión, que es algo que he conocido en la asociación, es la que me ha hecho sentir mejor. Porque ocurren cosas increíbles. Te alejas de personas que has tenido al lado toda la vida porque no tú ves que te están haciendo más daño porque a veces los consejos que da la gente no son los que necesita y tampoco quieren averiguar más. com actuar frente a ti, a tu família.
La Sandra, que va trobar consol en l'Associació de Supervivents, reclama més suport per part de les administracions públiques. El suïcidi és un problema social i, per tant, l'Estat hauria de ser el primer a actuar no només en la prevenció, sinó també en la divulgació i en l'ajuda a les famílies, perquè l'estigmatització, segons ella, és la gran barrera per a la recuperació.
Per a mi el suïcidi és un problema social. Por lo tanto, es la sociedad, el Estado, el que debería hacerse cargo de, en todo sentido de la palabra, en el sentido judicial, en el sentido de la salud, en el sentido de divulgar más qué significa. Lo mismo que tú cuando comenzaste, la cantidad de personas que se suicidan y sin embargo se habla mucho más de otro tipo de situaciones. Y el estigma que es el que provoca que la gente muchas veces no comunique lo que está sintiendo o no sepa lo que está sintiendo, como para decirte que no quiero vivir más, o entonces ¿cómo vas a ayudar si están mal visto estar enfermo, tener una enfermedad mental o tener un dolor que no sea físico, que no puedas describirlo? Hay una estigmatización que para mí es provocada, es una paradoja, porque es provocada por la sociedad, pero sin embargo con la sociedad no lo puedes compartir.
El testimoni de la Sandra posa de manifest la necessitat d'una atenció pública més gran i de trencar el tabú que envolta el suïcidi per ajudar aquells que el pateixen en primera persona i els qui el rodegen.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra parlem amb Carles Alastuey, que és psicòleg, portaveu i coordinador del grup de suport de l'Associació Després del Suïcidi, Associació de Supervivents. Senyor Alastuey, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Encantat de saludar-vos.
Igualment. Dèiem que avui és el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, però no per això ens hem d'oblidar de la resta dels dies de l'any, no? Que malauradament coneixem casos d'aquest tipus.
Sí, efectivament. El fet de que el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi fa uns anys estigui apareixent en els mitjans de comunicació és una gran notícia. Ens permet visibilitzar una problemàtica que pel tabú i l'estigma que l'acompanya dificulta la seva visibilització i entendre que és un problema, com dèieu, molt transversal en la societat, però, evidentment, les morts per suïcidi a l'Estat espanyol i a Catalunya són molt elevades, tot i que les últimes dades que tenim sembla que ha millorat una mica, però en qualsevol cas tenen unes xifres que volten més de les 3.500 persones a tot l'Estat espanyol anualment, sent la principal causa de mort no natural entre les persones joves i les persones adultes de mitjana edat, diguem-ne. I, per tant, estem parlant d'un problema d'una gravetat extraordinària del qual és molt important que en comencem a parlar obertament, perquè és l'única manera d'enfrontar-lo.
Parlem de prevenció, que és clau i passa per detectar senyals d'alarma i fomentar un entorn de suport. No deu ser una tasca fàcil, m'imagino, no, Carles?
No, quan parlem de prevenció en general al voltant de la salut mental, el que hem de saber és que la major part dels trastorns mentals d'una certa gravetat es van construint en l'adolescència, precisament, i no es manifesten amb la seva màxima intensitat fins que no arribes a una edat una mica més adulta, no? Per tant, tal i com deies, durant l'adolescència, l'educació àmplia en les emocions i en l'enfrontament de les problemàtiques, un element que sabem que darrerament els nostres joves i les nostres joves estan creixent amb una fragilitat important a l'hora d'enfrontar dificultats, però també sabem que la nostra societat s'ha tornat molt complexa i que, per tant, és important que aquest acompanyament sigui una tasca de tota la societat, no només, diguem-ne, de l'escola, que acostumem a dir, no? Això s'hauria de fer a l'escola, no? Una assignatura d'educació emocional, i dius, bé, no és mala idea segons com, però seria molt més important que entenguéssim que la societat és un element educatiu fonamental per totes i tots, i que en aquest moment doncs ens hem d'indignar amb l'ús de les xarxes socials, ens hem d'indignar amb determinats missatges que ens empuixen a un consumisme frenètic, ens hem de preocupar educar els nostres fills i les nostres filles en una societat que s'està tornant molt difícil i molt injusta. I això o ho eduquem o ens guanya la partida i genera molta més frustració, genera molta més tristesa i també amb aquesta cultura de la imatge tan tòxica que tenim genera molts problemes d'autoestima en els nostres joves i en les nostres joves.
Carles, jo me'n recordo, jo sempre ho dic, jo no sóc tan gran, som del 69, jugàvem al carrer, parlàvem entre els nens i nenes, rèiem, quèiem. No es veu al carrer nois i noies, entre ells no interrelacionen, és a través de pantalles.
Sí, Montse, tens tota la raó. En aquests anys, en aquesta generació que passa com una mena de llampec, no han passat tantes coses entre aquesta generació dels 60 i aquestes noves generacions del 2000, diguem-ne, que sembla que hagi estat un sospir, no? Mm. Però en aquests pràcticament 40 anys la societat ha canviat molt. La cultura de la tecnologia se'ns ha imposat fent-nos creure que és una qüestió de progrés i de modernització, però una part d'aquesta cultura tecnològica que té evidents utilitats en la vida diària també suposa un esclavatge pel que fa a les relacions i a les convivències, no? Certo. I dona, a més, missatges molt estranys sobre coses que en el progressisme havíem avançat, com les qüestions d'identitat, com les qüestions de sexualitat, com les qüestions de gènere, com les qüestions econòmiques, no? I per tant ens hem de preguntar si no hi ha una determinada intencionalitat que no estem detectant correctament i que ens està fent mal. Està fent-nos mal. ¿Vale? Per tant, aquí hi ha una part d'educació que la societat ha de ser molt valenta. I com estem una mica adormits tots plegats, diguem-ne, des de fa un temps, doncs és important pensar que quan parlem de salut mental, quan parlem de salut emocional, no és una cosa tan llunyana.
No, no.
Els nostres fills i filles estan hores i hores connectats a les xarxes, rebent tot tipus de missatges perquè es relacionessin amb altres persones de la seva igualtat, perquè ens entenguem, no seria tan greu, però no és ben bé així. Mm-hmm. Aquestes persones estan connectades a unes xarxes que tenen una clara intencionalitat econòmica, que tenen una clara intencionalitat política i ideològica en molts casos, no? I per tant, no és una cosa tan innocent ni és una cosa tan difícil d'enfrontar. Hem de posicionar-nos i hem de mirar de treballar com a societat perquè siguem de pràctiques més saludables. I una pràctica més saludable no és només una dieta mediterrània, que tots ho tenim entès, diguem-ne, sinó també una dieta de mitjans digitals, una dieta de relacions digitals i una convivència fonamentada en la relació del tu a tu, del cara a cara, de més parlar i de menys tuitejar. Per mi, aquest és un element que marca una enorme diferència entre la salut emocional de les nostres generacions, jo sóc proper a la teva i per tant t'entenc perfectament, i de les noves generacions que efectivament, i molt més després de la pandèmia, han perdut una mica la connectivitat física i presencial que tots enteníem que era trobar-te amb els amics, no? I això, tot i que ho fan, perquè són certs socials, però és veritat que hi ha una part molt tòxica que ha contribuït a que la ludopatia digital en joves, molt joves, sigui absolutament precoç. Una cosa mai pensada, que es pugui apostar i els nostres fills i les nostres filles, en molts dels jocs que nosaltres no veiem ni tan sols com funcionen, s'estan gastant centenars d'euros, diguem-ne, per jugar, per comprar premis, per comprar coses i finalment per apostar, no? Per tant, és un fenomen que ens implica socialment. No és l'únic. Però sí que és veritat que en aquesta fracció de persones joves, en aquests col·lectius, la impronta digital està sent un element molt pertorbador que ens està dificultant molt les intervencions emocionals.
No es pot dir més clar. Signo totalment el que dius, Carles. T'agraeixo moltíssim, Carles Alastuey, psicòleg, portaveu i coordinador del grup de suport de l'Associació Després del Suïcidi, Associació de Supervivents, que hagis estat amb nosaltres. Es pot dir més alt, però no més clar. Gràcies, Carles.
Vinga, adéu-siau, bona tarda.
Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema a las 7 de la tarde, 25 minutos, para hablaros de quién. De Línea Directa, porque ¿sabías que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? ¿Y sabes que también lo es de Nevermore, donde vive Miércoles Adams? Pues sí. Por eso, si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los fines de semana, para ir al campo, un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, come on, get started, come on, get started, get started.
Aquest dimecres estem acostant la figura i els patiments de les persones electrodependents són les que necessiten estar connectades de manera contínua a dispositius electrònics per mantenir la seva vida o qualitat de vida. És el cas dels pacients amb EPOC, que és una malaltia pulmonar crònica que dificulta la respiració i provoca manca d'aire progressiva. Un tall en el subministrament elèctric pot posar en greu risc la seva salut. La recent apagada elèctrica a Espanya el passat 28 d'abril va posar en evidència aquesta vulnerabilitat. Per això, l'Associació Nacional de Pacients amb EPOC reclama la creació d'un registre sanitari específic d'electrodependents i protocols d'actuació que garanteixin un subministrament estable i constant. Avui a Rere Cope Catalunya i Andorra hem parlat, o hem recollit el testimoni del dia a dia de l'Alfons, que és un malalt electrodependent. N'ha parlat la Mar Puerto.
No és fàcil per l'Alfons, que sempre ha estat una persona molt activa, i també ara, perquè socialitzar, diu, és una molt bona teràpia per fer front a moltes malalties, encara que costi. De fet, ell havia practicat esport fins que als 40 anys va tenir problemes de pulmons i li van diagnosticar l'EPOC. El seu cas, per cert, era estrany perquè es tractava d'una persona jove, no fumava i no hi havia cap altra causa aparent. Això va ser fa uns 20 anys i el 2024 va descobrir que el seu problema era el fetge, que no produïa una proteïna necessària per protegir els seus pulmons. I després està el fet de conviure amb una màquina. L'Alfons ens ha dit que aquelles persones que necessiten estar connectats a un respirador temen més la factura de la llum que no pas una apagada, perquè molts pacients tenen dues màquines, el compressor fix i la maleta portàtil que els permet sortir al carrer. Però aquells aparells sovint estan fins a 16 hores connectats a la xarxa elèctrica i, clar, la factura es dispara. L'Alfons recorda que moltes persones, sobretot gent gran, no pot assumir costos de 150 euros mensuals.
Som gent més de 65, 70 anys, que tenen pensions, alguns unes pensions bastant limitades, que tenen que pagar-se altres coses, el lloguer, el menjar, una cuidadora moltes vegades perquè tampoc la tenen, la llei de dependència tampoc arriba a tothom i quan arriba, arriba molt minsa, amb molt poques quantitats, que tot això al final sumen i al final tenen factures de 150 euros al mes. 150 euros al mes, una persona amb aquestes condicions li és molt difícil pagar. Llavors tenen més por a les factures que no pas a les apagades.
I després està la limitació de tractament a Catalunya. En casos greus s'usa una triple teràpia, que és una combinació de tres inhaladors que redueixen els símptomes. Doncs bé, a la resta d'Espanya es va eliminar el permís especial requerit per perquè els pacients hi tinguessin accés, però a Catalunya es manté una barrera, l'índex de qualitat de prescripció farmacèutica. Aquest és un sistema del Servei Català de la Salut que mesura i qualifica les receptes dels metges. Si un metge prescriu més del permès, el seu centre perd incentius econòmics, cosa que equival a una sanció indirecta que desincentiva a receptar el millor pel pacient. I comprar aquesta triple teràpia és car, tal com reconeix l'Alfons, però a la llarga estalvia diners perquè s'ha demostrat que es redueixen els ingressos.
És a dir, hi ha una major adherència al tractament, hi ha una major tassa de compliment pels que fa, de fer servir-ne un que fer servir-ne diverses, és més fàcil d'utilitzar, sembla que és més car en principi a la compra, però com que redueix els ingressos hospitalaris i redueix les exacerbacions que et porten a l'hospital, al final és més econòmic pel sistema.
En tot cas, l'Alfons té clar que, a més de seguir el tractament fil per randa, perquè la malaltia no té cura, és molt important mantenir-se actius, i aquí és on entra en joc la socialització.
La malaltia no et defineix. Ets la mateixa persona que eres abans d'estar diagnosticat. El que passa és que tens uns condicionants, com altres persones tenen altres condicionants, de tipus mèdic, social, econòmic, el que sigui. Has d'entendre que la gent serà empàtica amb tu, i el que no sigui, que n'aprengui. De fet, hem de sortir al carrer, hem de socialitzar.
A més, s'ha de tenir en compte que l'EPOC mata cada dia 27 persones a Catalunya, i d'això precisament en parla el doctor Marc Miravitlles, pneumòleg de l'Hospital de la Vall d'Hebron i tota una referència per a aquesta malaltia, qui explica si afecta a més dones o a homes i per què afecta de manera diferent a uns i als altres.
Fa 30, 20 anys, el 90% de les persones afectades eren homes. I això simplement és perquè els homes havien començat a fumar molt abans, en els anys 50, 60, 70, i les dones molt menys. Però ara està canviant, la cara de l'època està canviant. I ara cada vegada s'està igualant. Per desgràcia, a les dones els afecta més. Vull dir que amb el mateix consum de tabac, una persona que fuma un paquet al dia, si és una dona, tindrà més símptomes i es desenvoluparan abans.
I com dèiem, tot i que avui en dia aquesta malaltia no té cura, sí és cert que existeixen tractaments que poden servir de gran ajuda.
No podem curar, però podem fer moltes coses. La primera és reconèixer la causa i, evidentment, deixar de fumar és el primer tractament. Però també tenim fàrmacs, sobretot inhalats. Tenim inhaladors i tenim fàrmacs molt efectius per inhalació que fan que el pulmó respiri millor. L'activitat física és molt important.
A tot això cal estar atents als símptomes d'ofec que es puguin tenir. Un error és pensar que és cosa de l'edat, però, segons el doctor, ens hem d'alertar en el moment que notem que comencem a tenir limitacions que abans no teníem o símptomes que, per exemple, la gent del nostre entorn i de la mateixa edat no tenen i nosaltres sí.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Linterna Cope Catalunya i Andorra, i ara sí, ara parlem de, bueno, aquestes picabaralles que hi ha en les converses entre amics, familiars, sobre el tema de fumar a les terrasses sí, fumar a les terrasses no. Parlem del nou avantprojecte que ja s'ha presentat, i ho fem amb la presidenta de nofumadores.org.
Las preguntas que otros no se atreven a hacer.
Montse Tomé. Hola, Montse, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y las respuestas que quieres escuchar.
Te hicieron un poco una faena diciéndotelo tan tarde, porque a lo mejor si lo llegas a saber antes, hubieras planificado las cosas de otra forma, en verano.
Bueno, sí, sí, sí.
¿Tú sabes quién te ha echado?
Uf, pues sinceramente no te sabría decir porque no lo sé.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no
dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
La normativa europea de envases. Menudo lío.
No tienes que saberlo todo sobre la circularidad de los envases. Tienes que saber elegir a quien lo sabe. En Ecoembes te garantizamos el cumplimiento de la normativa europea y nos encargamos de todos tus reportes y gestiones. Porque la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos, me duele pero si te soy sincero creo que olvidé olvidarte, para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos, me duele pero si te soy sincero creo que olvidé olvidarte.
Nofumadores.org ha valorado de forma positiva que el anteproyecto de ley del tabaco aprobado por el Consejo de Ministros incluya la prohibición de fumar en el exterior de la hostelería, ya que se trata de un paso histórico para la desnormalización del tabaco y una medida largamente demandada por la sociedad civil. La presidenta de esta asociación, que es Raquel Fernández, con la cual hablaremos en breve, ha afirmado que romper ese nudo ocio-tabaco va a proteger la salud de los no fumadores y va a ayudar a dejar al 70% de personas fumadoras que quieren dejar de serlo. Sin embargo, desde esta organización alertan de que las presiones de las tabacaleras, articuladas a través de políticos y alguna falta de transparencia de Hacienda, ponen en peligro una oportunidad generacional al renunciar el gobierno a esa implementación del empaquetado neutro y a que no se dé por segura una subida sustancial del precio del tabaco, que son los dos pilares más efectivos que podrían conseguir reducir a la mitad ese número de fumadores en apenas una década. Como decíamos, vamos a hablar con la presidenta de esta asociación, nofumadores.org, que es Raquel Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Monse.
Decimos histórico, entrecomillado.
Bueno, entrecomillado porque todavía necesitamos que la ley se apruebe. Pero vamos, es realmente, bueno, para felicitarse que tras mucho tiempo pidiéndolo y por el gran apoyo social que hemos demostrado que hay, el Ministerio de Sanidad y el resto de ministerios hayan aprobado en el Consejo de Ministros un anteproyecto que incluye esta medida tan importante para desnormalizar el consumo de tabaco y empezar a que no sea algo tan normal.
Cuando hablamos de tabaco, estamos hablando también de cachimbas, cigarrillos electrónicos y restos de productos relacionados con el tabaco.
Por supuesto, por supuesto. Entran todos en el mismo lote. Son todos productos que crean una adicción a la nicotina, que son altamente perjudiciales y bueno, que ponen en riesgo la salud de las personas.
Tú hablabas, Raquel, de que este anteproyecto podría todavía haber sido más ambicioso, ¿no? Protegiendo por ley todas playas de España, como han hecho en Francia, parques nacionales, mercados, mercadillos al aire libre, patios de vecino, etcétera. ¿Por qué no se lleva a más?
Bueno, no sabemos realmente cuál ha sido el motivo de excluir estos lugares. La verdad es que a día de hoy las playas, yo creo que han pasado un poco la pelota al tejado de los ayuntamientos, que a día de hoy sí tienen la potestad legal de prohibir y sancionar el fumar en las playas. Pero es verdad que creemos que una ley nacional ayudaría a homogeneizar todo el territorio y a que fuese más fácil su cumplimiento, puesto que sería el mismo en todas partes.
Las grandes ausencias también en este anteproyecto de ley del tabaco son el empaquetado y el precio. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, el empaquetado no ha entrado, no entró en el plan integral de tabaquismo, no entró a posteriori en el Real Decreto y no ha entrado ahora en el proyecto de ley por las grandes presiones de la industria tabaquera que se ha traducido en políticos que han puesto todos los palos en la rueda posible para que esto no se no salga adelante. El empaquetado genérico neutro es terminar con el último soporte físico que tienen las tabaqueras para anunciar su producto, que es la cajetilla. Uh-huh. La cajetilla que vemos en muchos sitios, en muchos bolsillos y en muchas encima de mesas de hostelería. Uh-huh. Por lo cual, y la industria sabe que es una medida que funciona para que descienda el consumo y para que los más jóvenes no lo vean como algo tan glamoroso y empiecen a fumar. De hecho, han luchado contra ello en muchos países del mundo, llevándolo incluso a los tribunales en Australia y en Uruguay, donde perdieron. Por eso no quiere que se implemente.
Porque ese empaquetado neutro sería eliminar los colores, los logotipos y reclamos de marketing de las cajetillas, convirtiéndolas en envases estandarizados con advertencias sanitarias visibles y contundentes, ya que ese empaquetado neutro, imagino que lo que hace es reducir ese atractivo del tabaco, ¿no? Y incrementa además esa percepción de riesgo y facilita que los fumadores den el paso de dejarlo.
Efectivamente, además el hecho de que no tenga un diseño atractivo enfatiza más esas advertencias sanitarias que contienen el empaquetado de los productos de tabaco.
Uh-huh. Si hablamos del dinero, ¿qué ocurre? Es realmente lamentable que los políticos elijan proteger los intereses económicos de una industria que mata a más de 60.000 españoles cada año, ¿no? En lugar de proteger la salud de la ciudadanía con ese lote completo de medidas que además recomienda la Organización Mundial de la Salud y los expertos.
Efectivamente, la OMS ya nos lleva muchos años advirtiendo que por cada 10% que se aumenta el precio del tabaco, los impuestos, hay un 4% de fumadores que dejan de fumar. Pero no solo eso, por eso es tan importante que haya un aumento sustancial del precio del tabaco en España, que somos realmente el estanco de Europa, y poner la cajetilla a un nivel como el de Francia, donde la cajetilla son 12 euros. Primero, además, ayudamos a nuestros vecinos, porque ahora mismo hay muchos franceses que vienen a España a comprar tabaco. Uh-huh. Pero es que además esto va a hacer que nuestros jóvenes no tengan el poder adquisitivo suficiente para comprar ese tabaco. Cuando hablo de tabaco también hablo de otro tipo de productos de nicotina. Cuanto más alto es este precio, más difícil es que los jóvenes accedan a él y que empiecen una adicción que les va a condicionar toda su vida.
Efectivamente. Seguramente muchas personas que ahora mismo son fumadores y han sido conocedores de este anteproyecto de ley dirán, claro, pero si yo voy a una cafetería y me quiero tomar un café y fumar un cigarrillo, ¿qué tengo que hacer? Pues como mínimo te tienes que ir 15 metros al exterior, ¿no? Apartado de esas mesas, ¿no? Igual que pasaría en un centro sanitario, en un centro educativo y social, ¿no? Y en parques infantiles o zonas culturales y deportivas.
Efectivamente, se trata de romper ese nudo ocio y tabaco, no solo en la hostelería, también en las piscinas, en los espacios deportivos, en los espectáculos al aire libre. Para esa desnormalización y para esa protección de los no fumadores. Y en el caso de la hostelería, los no fumadores no somos solo los clientes que vamos a esos establecimientos, también son los trabajadores de hostelería. Trabajadores de hostelería que pueden ser pacientes oncológicos, que pueden tener afecciones respiratorias o simplemente ser mujeres embarazadas. Mm. Porque ellos van a tener que respirar un aire cancerígeno en su puesto de trabajo.
La verdad es que estamos ante un anteproyecto de ley, a ver qué es lo que pasa, si podemos calificarla finalmente como histórica, pero sí que es verdad que se ha tardado casi 15 años sin ningún tipo de modificación, que es el periodo que creo más largo desde que aquel 1988 se aprobó la primera ley que limitaba el consumo de tabaco en casos como hospitales, escuelas, teatros y otros espacios. En el 92 ya se introdujo la prohibición de fumar en los aviones y en el 99 ya se extendió a todo lo que era todo tipo de transporte. Se ha tardado mucho, ¿no?
Se ha tardado mucho. No será porque no llevamos tiempo pidiéndolo. Sí, sí. Pero realmente no hemos tenido hasta ahora en el Ministerio de Sanidad y en el Gobierno alguien dispuesto y valiente para llevar estas medidas, que son medidas de salud pública, que luego van la mayoría, una gran mayoría de la población agradece y espera realmente. Por lo cual realmente no entendemos, porque sabemos que en este caso la ministra de Sanidad, como pasó en su día con la ministra Salgado y la ministra Trinidad Jiménez, van a dejar un legado tras de ellas muy importante, que es el legado de la salud. Y los españoles realmente se lo agradeceremos.
Desde luego, si preguntamos a cualquier persona qué prefieres, aire limpio o no, la mayoría social quiere respirar aire limpio y tenemos que empezar por el tabaco, uno de ellos, y también por otras por otro tipo de cambios que se están produciendo, pero que van muy poco a poco. Espero, Raquel Fernández, presidenta de nofumadores.org, que este anteproyecto de ley del tabaco, que aprobó el Consejo de Ministros, pues salga finalmente aprobado en toda su totalidad. A ver qué es lo que ocurre. Seguiremos hablando. Desde aquí volvemos a decir que no al tabaco. Gracias, Raquel. Un beso.
A vosotros un saludo.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
No sabem on jugarà el Barça contra el Getafe o la Real Societat o el PSG, però aleluia. Ja sabem on jugarà el proper partit, que explicarem amb la passió del millor futbol del món.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des del Johan Cruyff, Barça-València.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella,
Santi Cañizares, Mateu Laoz, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Bueno, cada cop estem més a prop d'arribar al moment de la informació aquí a la cadena COPE. Ja sabeu que a través de, bueno, cada hora tenim l'actualització de tot el que passa, però que aquí a la linterna COPE i Catalunya, d'aquí un moment, la companya Yolanda Bernal ens donarà l'última hora informativa. I també tindrem l'última hora dels esports amb el company Juan Arias, que finalment sembla ser que el Barça jugarà contra el València i el Johan Cruyff, però clar, tot això pot anar canviant, ja sabeu. Però bueno, ja se sap que quan comencen les obres comencen tal dia, però al final de les obres mai se sap exactament, i això crec que és que el que li ha passat al Barça. Segurament que els aficionats tenen moltes ganes d'anar al Camp Nou, però de moment hem d'esperar. Així que no marxeu gaire lluny, que d'aquí a res comencem amb aquest repàs de l'actualitat i també de l'actualitat esportiva. Fins ara.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia realizamos apertura de puertas, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
¿Cómo te has aprendido el número pi en 9 minutos?
Es muy fácil. Tengo un método que es transformar todos los números en letras.
¿Te apuntas?
¿Qué es para ti el éxito ahora mismo?
Esto es vivir en paz. Creo que hay que invertir más tiempo en la paz. Y dinero también.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos. Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE Cataluña y Andorra.
Tarda, 50 minuts, l'Interna COPE Catalunya i Andorra. El govern recorrerà l'última sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la diversos articles claus del decret de règim lingüístic educatiu que blindava la immersió del català a les aules. Educació avisa que es prendran totes les mesures que calgui per defensar el model lingüístic a les escoles. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, és sens dubte un nou revés a l'intent de la Generalitat per excloure el castellà com a llengua vehicular a l'educació. Per Anna Losada, presidenta de l'Assemblea per una escola bilingüe que va recórrer aquest decret. És una sentència molt important que demana que es compleixi per acabar amb un sistema que diu que és il·legal.
No se puede arrinconar al castellano, no se puede impedir que el castellano sea una lengua utilizada por alumnos, profesores y en las comunicaciones, pero sobre todo no se puede impedir que el castellano sea una lengua utilizada para enseñar contenidos. Por tanto, esperamos, soñamos, deseamos que algún día Generalitat cumpla con su deber como una institución democrática y cumpla con la sentencia. Y acabe ya con un modelo educativo monolingüe que está dificultando la formación de los alumnos y está rompiendo la convivencia lingüística.
Doncs aquesta sentència anul·la els articles que prioritzaven el català com a llengua auxiliar per ensenyar idiomes estrangers o com a única llengua d'acollida per als alumnes que acaben d'arribar a Catalunya. També s'elimina l'obligació de que els docents utilitzin exclusivament el català en activitats lectives i no lectives, formals i informals.
Aquesta tarda han arrencat els actes oficials de la Diada amb la hissada d'una gran senyera al costat del Parlament, una senyera de 6 per 9 metres en un màstil de 25 metres d'alçada que ha costat gairebé 100.000 euros. Ni Partit Popular ni Vox han participat en aquest acte.
Sí, des del PP diuen que no comparteixen la forma que tenen els separatistes i ara també el PSC de celebrar la Diada que utilitzen bàsicament per fer propaganda independentista. Enguany, amb aquesta ocurrència de Josep Rull, el president del Parlament, amb l'hissada d'aquesta gran bandera que es quedarà de forma permanent. El portaveu parlamentari del PP, Juan Fernández, diu que els ciutadans esperen una altra cosa dels poders públics.
Y además, Junts, en que ostenta la presidencia del Parlamento de Cataluña gracias a los votos del Partido Socialista, ha construido un gran mástil para colocar una gran bandera de Cataluña. Yo creo que no es momento en esta situación, momentos extraordinarios de grandes dispendios, de grandes gastos en este sentido, 100.000 euros concretamente. Yo creo que la gente nos pide, la ciudadanía nos pide esfuerzo, nos pide austeridad y nos pide que sobre todo nos dediquemos el tiempo de los políticos y el dinero de los ciudadanos a resolver los problemas reales que se encuentran en su día a día.
I des de Vox tampoc hi han anat perquè consideren que l'11 de setembre és una pantomima creada per l'independentisme i que no hi ha res a celebrar. Ho diu el portaveu de la formació al Parlament, Joan Garriga.
Vox no participa de la pantomima del Parlament de Catalunya perquè l'11 de setembre no tenim res a celebrar. L'11 de setembre és una mentida del separatisme quan realment va ser una guerra civil entre partidaris de la monarquia espanyola, ostracista o borbònica. No és la Diada dels Catalans, que sí seria el dia de Sant Jordi o el dia de la Moraneta.
Els actes de la Diada seguiran demà al matí amb la tradicional ofrena a Rafael Casanova i a la tarda tres manifestacions simultànies a Barcelona, Tortosa i Girona convocades per les entitats sobiranistes que tornen a posar a prova el seu poder de convocatòria. L'any passat van aplegar unes 60.000 persones a Barcelona.
Important descobriment el que ha fet un grup d'investigadors del Clínic IDIBAPS i que permet predir l'evolució clínica d'un tumor. L'estudi analitza l'evolució de tumors en 2.000 pacients amb diferents tipus de leucèmies i linfomes, aplicant un algoritme.
Aquesta nova metodologia permet desxifrar l'origen del càncer i anticipar-se al futur. La història del tumor queda registrada en l'epigenoma, que és com si fos una caixa negra, com explica el coordinador de l'estudi, Iñaki Martín Subero.
Esto es algo parecido a la caja negra de un avión, ¿no? Que registra los detalles de la trayectoria, ¿no? De dónde empezó, a qué velocidad, qué altura, etcétera, ¿no? Los detalles del vuelo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se registran los datos de cómo ha evolucionado el tumor? ¿Se registran en algún sitio? ¿Podemos leerlos? ¿Podemos descodificarlos?
Segons els investigadors, aquesta metodologia es podria aplicar a tots els tipus de càncer. Serà una eina per l'oncologia en general, però caldrà esperar encara uns anys perquè es pugui utilitzar a la pràctica clínica.
I els Mossos d'Esquadra investiguen una segona violació a una menor durant les festes del Turó d'Olot. La víctima, que de 15 anys, va denunciar els fets i ara la policia està intentant identificar el responsable de l'agressió.
Els fets van passar la matinada del 6 de setembre, la mateixa data d'una altra agressió sexual que va patir una menor tutelada i de la qual hi ha un detingut com a sospitós, un jove de 23 anys. L'agressió sexual es va cometre fora de la zona d'oci, concerts de la capital de la Garrotxa, on s'acumula més gent i la investigació continua oberta.
Més informació a COPE i també a les xarxes socials. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Adeu, que vagi molt bé.
Que vagi bé. I arriba ara la informació esportiva amb Juan Arias. Què tal? Bona tarda, Juan.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Bueno, finalment, el Barça jugarà contra el València a l'estadi Johan Cruyff.
Això mateix. Des d'aquest partit, els requisits de les altes, de les baixes, ens parla Elena Condis. Elena, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. El Barça, que ja sap que jugarà a l'estadi Johan Cruyff, que ja té l'hoquei de la Lliga. Els socis abonats estan sol·licitant les gairebé 6.000 entrades que hi ha disponibles, perquè, ja sabeu, l'aforament és per 6.000 espectadors, restant els compromisos de club, les 290 entrades que donen a l'afició rival i els seients VIP, que, atenció, són els seients que poden comprar els no socis, que ara mateix estan a 1.500 euros la butaca. Per aquest partit, a nivell esportiu, recordem que serà baixa Balde, també serà baixa Gavi, no es descarta que acabi passant pel quiròfan per aquests problemes al genoll dret, si persisteixen les molèsties, i és seriós dubte Frenkie de Jong, que ha tornat amb una mínima lesió de la seva selecció dels Països Baixos. Demà s'han d'incorporar els internacionals que falten, Rafinha, Araujo, Koundé i Rashford.
Gràcies, Elena. Veurem, Montse, on es juga el Barça-Getafe, corresponent a la següent jornada, que es disputarà el proper diumenge, dia 21.
I, mentrestant, l'Espanyol ja pensen en el partit contra el Mallorca.
Es jugarà dilluns a Cornellà i pot situar l'Espanyol a la part més alta de la classificació. Actualment és 5è amb 7 punts. El lateral José Salinas ha parlat del suport de l'afició perica.
Es verdad que me habían hablado muy bien de la afición, pero es cierto que me ha sorprendido para bien. Recuerdo el primer partido que yo a mí me tocó calentar y me acuerdo cuando metimos el primer gol que dije, o sea, el segundo lo hacemos seguro. Entonces, bueno, me ha sorprendido mucho. Nada, les animo a que sigan ahí con nosotros, con esa fe, con esa pasión que tienen y nada, seguro que juntos vamos a lograr cosas bonitas.
Un parell de punts de futbol. El Girona ja han tornat als internacionals Ounahi i Livakovic. Tsigankov, per cert, ha arribat lesionat i, per tant, serà dubte contra el Celta, mentre que en el futbol femení Sonia Bermúdez ha estat presentada com a nova seleccionadora femenina en substitució de Montse Tomé.
I parlem ara de handball, perquè el Barça, Juan, ja comença demà la Champions.
Contra el GOG danès, l'equip blaugrana ha tingut 10 baixes i 7 altes, però segueix sent candidat a guanyar-ho tot. L'objectiu, com sempre, la Champions, que enguany serà més difícil, segons explica el tècnic Carlos Ortega.
Si sempre hay un abanico de 6, 7 equipos, 8 para con reales posibilidades de meterse en la Final Four, yo este año lo aumento por lo menos un par de ellos más, ¿no? Con lo cual va a ser muy difícil, ¿no? Con toda seguridad, ¿no? Marburgos mantiene el mismo grupo y todavía ha mejorado más, ¿no? Tiene una plantilla de 19 jugadores, me debería decir top, ¿no? Es muy pronto para hablar de favorito, lo que sí que nosotros queremos estar, ¿no?
I parlem ara d'hoquei perquè avui Portugal-Espanya és la tercera jornada de la fase de grups de l'Europeu.
Sí, el guanyador quedarà primer de grup i tindrà un encreuament teòricament de quarts de final en principi més accessible. Portugal és un dels candidats al títol i a més juga a casa. Victòria Porta, jugadora de la selecció espanyola, ho té força clar.
I ara de cara a demà, doncs, cap centrant, sabem que Portugal juga a casa, però sabem que també nosaltres estructurades, jugant al nostre joc, no tenim rival en aquest sentit.
El partit es juga a 8:45 d'aquesta tarda nit. A més, hem de parlar de la Vuelta. Avui en victòria de Julio Pellizzari. Vingegaard segueix com a líder amb 50 segons respecte al Almeida. Demà tenim una crono de 27 quilòmetres per Valladolid. En bàsquet, Finlàndia és el primer semifinalista de l'Europeu després de guanyar Geòrgia. A punt de començar un gran partit, l'Eslovènia de Doncic contra Alemanya. L'altra semifinal la jugaran Grècia i Turquia. I un apunt més, a 8:45, dos partits amb presència catalana a la Lliga Nacional de Futbol Sala: Indústria Santa Coloma Manzanares i Barça Xota.
Juan Arias, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Més esports ja sabeu a la cadena COPE i a les xarxes socials. I nosaltres fins aquí hem arribat avui. Ara us deixem amb la linterna d'Àngel Expósito i tota l'actualitat d'aquest dia. Demà, Diada de Catalunya, 11 de setembre, no tenim linterna COPE Catalunya, però tornarem el proper dia, que ja serà doncs el divendres. Que acabeu de passar una bona tarda, que vagi bé, salutacions de qui us ha parlat, la Montse Rodríguez. Molt bona tarda, adéu-siau.